I avui, en poques paraules, ens hem marcat un objectiu, David Serres, l'objectiu de doncs, intentar entendre què ha passat a Kazakhstan, què passarà, què està passant aquests dies. I, per tant, a aquesta hora posem el focus justament en aquest país de l'Àsia Central i de l'antiga república de la Unió Soviètica fins a la dissolució d'aquesta, que va ser a finals del 91, en què proclama la seva independència i es converteix oficialment en la república del Kazakhstan.
Això és com
tenebrós.
L'hora de la meditació. Això és un tema de Brian Eno. Brian Eno, saps? El productor musical, el compositor, és un geni, considerat un geni de la música electrònica. I aquest tema l'hem posat perquè precisament es diu Kazakhstan i ens serveix per introduir i contrastar amb el clima, o sigui, contrasta molt aquesta música relaxant amb el clima que es va viure al país tot just començar el 2022. El passat 2 de gener començaven les protestes per l'augment del preu del combustible. Concretament, les protestes van començar a l'oest del Kazakhstan, però ràpidament es van començar a estendre per tot el país fins a arribar el 6 de gener a Almaty, que és la capital econòmica, i on doncs, hi va haver els pitjors disturbis del país i també considerats els pitjors disturbis viscuts al Kazakhstan des de la caiguda de la Unió Soviètica. El balanç va ser de 225 morts, més de 4.500 ferits, milers i milers de detinguts i fins i tot també la intervenció de tropes russes enviades per Vladimir Putin.
Clar, nosaltres ens preguntem, però què ha passat realment al Kazakhstan i per què? I quina és la situació del país? Perquè té tants interessos internacionals, per què? En parlem tot plegat justament amb l'Andrea Daza. Ella és periodista, professora i investigadora de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, Universitat Ramon Llull, i també l'Andrea és doctora en periodisme per aquesta mateixa universitat. Bon dia, Andrea, com estàs?
Bé, molt bé, Mercè, bon dia.
Ben trobada de nou aquí
sí, senyora,
al matí a
sí,
Ràdio Estel. Escolta, clar, l'origen, com bé, gràcies David Serra també per aquesta introducció, l'origen de les protestes va ser l'encariment, no?, del preu del gas liquat, però a ningú se li escapa, Andrea, que va més enllà d'això, no? De fet, tu ens deies que no és difícil explicar i argumentar justament el per què, no?, d'uns disturbis tan greus.
Sí, mira, jo crec que en aquest cas, per experiència pròpia, fins i tot podria dir que l'encariment del preu de gas va ser l'espurna, no?, que va desencadenar tot un seguit de protestes que estaven motivades per altres raons, no? A Venezuela també va passar, que ens van pujar el preu del petroli, de la gasolina, i la gent es va llançar als carrers. I això és quan sentes... el ciutadà de països rics com aquests, amb grans recursos minerals, tenim una tolerància per la incompetència dels governs, no? Fins a cert punt. Però quan el govern el trasllada a tu la seva responsabilitat, no, és el mínim que podíem comptar, no, en el Kazakhstan o a Venezuela, érem comptar amb aquests recursos i fer-nos la vida fàcil, no? Aleshores, aquí ja és un com un nivell de tolerància que acaba desembocant en tot un malestar de molts anys
passats,
clar,
no?
I de moltes altres llibertats que no són no només econòmiques, sinó dels drets civils i de les llibertats que en aquest país no en tenen.
A veure, des de fa, crec que són dos anys, des del 2019, sí, el president de la República del Kazakhstan és Kasym Jomrat Kayev, però molts el consideren un titella de l'anterior president, Nazarbayev, que aquest va estar durant 30 anys al poder. És que, clar, va arribar al poder, ja era president quan Kazakhstan no era una república, no era un país independent, sinó era una república de la Unió Soviètica. Diríem que l'actual president és el president a l'ombra Nazarbayev?
Totalment, no? I el que sabem, també, és un país tan desconegut per nosaltres,
molt,
no?
Clar,
però com a mínim sabem que des del 91 només han tingut, se suposa que és una democràcia, dos presidents. En els resultats electorals gairebé sempre el mateix guanya per 98%, no?, de l'electorat. I, per exemple, el culte a la personalitat de Nazarbayev és... Bueno, de dimensions, va canviar el nom a la capital, a una de les capitals del país, i la va rebatejar ara...
Amb un altre nom, no?
Sí, bueno, amb el seu nom.
Sí, abans es deia, la capital de Kazakhstan es deia Astana.
I ara, exacte. Astana,
i ara, des de fa uns anys, es diu Nur Sultan, que és el nom de pila del Nazarbayev.
Sí, sí. Total, que ja el 2011 ja també va haver-hi disturbis, el 2019 el va fer com un pas enrere i va deixar pas al seu deixeble, que va ser triat a dit, no? Diguem-ne que no hi ha... L'estat de les llibertats civils a Kazakhstan no estan en bona salut, no? Això queda superclar.
Mira, Andrea, clar, fa pocs dies preparant aquest espai, després de l'inici de les protestes, diria que tu vas rebre, no?, un correu electrònic d'una alumna teva, justament. Qui era i des d'on t'enviava aquest correu, no?
Sí.
I què deia exactament?
Clar, el que solen dir els estudiants ara al gener que és no poden arribar a la data de l'examen, no? I ja tu dius, això no sé si serà Covid o és que no vol fer l'examen final, no? Però clar, ja diu, no, és que no sé si saps el que ha passat al Kazakhstan, perquè jo he vingut a passar festes amb la meva família i ara m'he trobat allà. I és un estudiant que, curiosament, aquest any he tingut dues estudiants de Kazakhstan i per això sé el que sé del país és per un com a professor aprèn més dels estudiants que no pas, no, el que ensenyem, no? I doncs ella em va escriure dient, estava al Mati, la capital econòmica del país, que era epicentre dels disturbis a principis d'any, i em va dir que això, que no podia ni arribar a l'aeroport, havien cancel·lat tots els vols internacionals
i
fins i tot
allà
li van tallar l'internet, no només amb ella, sinó...
A tothom.
Clar,
l'internet i la telefonia mòbil.
Exactament, exactament. Va tenir problemes per comunicar-nos, per sort ja després hem pogut parlar amb més calma, ja li farem l'examen.
Ja li fareu, el teniu pendent, eh?
Sí.
Mira, clar, el cas que ens està explicant l'Andrea de l'Iganim, hem de dir que encara és al Mati, però afortunadament ja es pot connectar i per això, doncs, gràcies a l'Andrea Daza, podem parlar amb ella aquí al Mati a Radio Estel. Iganim, a veure si dic bé el nom, eh? Iganim, bon dia, buenos días.
Hola, bona tarda.
Molt bona tarda.
Sí.
Clar, explica'ns una mica qual és la situació, no?, en aquests moments en Kazajistan, tres setmanes després, no?, de l'inici de les protestes.
Sí, pues actualmente estamos más o menos bien, que ahora tenemos el wifi y justamente este día en mi ciudad, que es Almaty, el epicentro, todo se normalizó más o menos, que ya han comenzado los vuelos internacionales y me siento más segura, de verdad.
Estás más segura, porque tú, de alguna manera, Iganim, te sentías insegura, ¿no? O sea, temías por tu vida, ¿hasta qué punto?
Sí, claro, tenía miedo, porque escucho a la gente que disparan a las pistolas, escucho a la explosión de bombas, y pues claro que estoy aquí teniendo miedo, hablando con, no sé, con mis padres, pero qué suerte es que yo estaba en Kazajistán, porque imagínate que mi padre estaría aquí y yo en España, y pues no le podría ni hablar.
Pero aquellos días, Iganim, que ¿cómo los visteis? ¿Os quedasteis en casa? ¿Había toque de queda? Porque sí que se declaró el estado de emergencia en vuestra ciudad, en Almaty, después se extendió todo el país. Pero en aquellos momentos, como, o sea, encerrados en casa, oyendo, sabiendo que estaba pasando algo, pero no teniendo de toda la información.
Sí, claro, porque sin el internet no sabes nada. Lo escuchas, a veces hablas con tus vecinos, pero ellos tampoco saben nada. Y acabas en un estado de emergencia. Uh-huh. No del estado, pero de tu alma.
Y claro, nosotros hoy también te queríamos preguntar, porque tú nos has explicado que estabas que estás en Almaty, que como bien nos ha explicado Andrea, es la capital económica del país. Vives lejos del epicentro de las protestas que se identificaron a mediados de la primera semana de enero, pero claro, Ayganim, allí los disturbios todos sabemos que fueron muy, muy fuertes, pero ¿qué os llegaba a vosotros concretamente, los que estáis lejos del centro? Porque a veces es como que lo vives diferente, ¿no? ¿Qué inputs teníais?
Sí, pero, por ejemplo, el primer día de las manifestaciones, yo estaba en mi casa y no sabía qué está pasando. Y pues, en un momento se tanque el internet y ¿qué hago? No sé nada. Y me pongo la tele y salen noticias que...
que no contaban que realmente lo que estaba pasando, supongo.
Blackout,
que
intentaban, ¿no?, esconder.
Sí, sí. Pero también había un problema que muchos canales no podrían transmitir noticias porque les también atacaran.
Claro. ¿Cuál es la situación política en Kazajistán estos últimos años? Porque aquí conocemos muy poco. Andrés nos comentaba, sí, en 30 y pico, en más de 30 años, solo ha habido dos presidentes.
Sí, en Kazajistán la situación es muy estable.
Ya.
Que, sí, hasta el momento hemos tenido solo dos presidentes. El primero, el Nazarbayev, que es como casi el dios.
Sí.
Que tiene su culto y todo. Y el actual, que es el Kasym-Jomart Tokayev, que era no puedo decir su muñeca, pero claro, después de 30 años
discípulo, ¿no?
Sí.
Y hay mucha diferencia, pero, o sea, tú dices que casi es lo mismo, ¿no? De alguna manera, estos dos presidentes.
Sí.
Por tanto, la política es la misma.
Pues sí.
Pero, y la gente está un poco harta, entiendo, de esta política que casi no es una dictadura, porque no es una dictadura, pero que en algunos aspectos se le asemeja mucho.
Sí, se parezca mucho a una dictadura, a una tiranía. Y sí, la gente está harta de todo, pero tampoco puede hacer nada porque tienen miedo.
Claro. ¿Tú crees que las protestas seguirán avanzando o la cosa se va a quedar así, como estaba?
Yo creo que de momento se quedará así, pero en el futuro puede ser que pasará alguna cosa muy similar.
O sea, ¿crees que se repetirá? Y Yanim, ¿cómo estás? Te mando un saludo. ¿Crees que se repetirán los disturbios en el futuro?
No los disturbios, pero espero que la manifestación... Como un hecho, en el mejor caso es que sí que continuará existiendo, porque antes no había.
Claro, al menos que haya servido para algo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Andrea, no sé si le quieres hacer alguna pregunta concreta.
El examen.
Como profesora.
Exacto. Una prueba oral. ¿Cuánto ordenas? ¿Cuándo regresas a Yanim?
Me preparo.
No, una brillante estudiante, la verdad. Pero cuando regresa, ya están restituidos los vuelos internacionales, la vida diaria está restituida ya, la gente, no sé, ¿cómo es la vida en Kazajstán en estos días después de una...
de estas protestas, ¿no?
Sí,
y todo,
exacto,
lo que ha pasado.
Sí, yo no salgo de mi casa mucho, pero, por ejemplo, he tenido mi cumpleaños el día 17 y todo fue bien.
Felicidades.
La cosa que es... Gracias. La cosa que es, todos mis amigos tenían que irse pronto porque a esta hora, cuando no puedes salir ni pasar por los calles.
Ah, tienes un toque de queda.
Sí.
¿Y el toque de queda, perdón, el toque de queda todavía se mantiene?
Que... Hoy se canceló. Precisamente hoy se canceló.
Mira, estáis mejor que nosotros, que sí que lo tenemos.
Exacto.
Bueno, Ayganim, ¿tenéis alguna otra restricción en vuestro día a día? Y ya te dejamos, ¿eh?
De verdad, no. Que la única cosa que tenemos en la mente es cosas mentales. Claro. Como el miedo, pánica, etc.
Pues Aiganim Tursonova, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Te despedimos con una canción popular, ¿no? En Kazajistán, y que tú misma nos has recomendado. Aiganim, te esperamos pronto aquí, ¿eh? Por eso, Andrea también.
Muchas gracias a vosotros.
Clar, moltíssimes gràcies, Andrea, per haver-nos proposat el testimoni, no, de l'Aiganim. Clar, d'alguna manera ens ha quedat una mica patent, no, i latent a tot el que està passant, com saps, com ho estan vivint.
I sobretot la por que diu que tenen, perquè clar, sí que ara ja no hi ha disturbis, la situació sembla tranquil·la.
Fins i tot se'ls hi treuen el toc
de queda. Estem parlant d'un balanç de més de 220 morts, de moltíssims ferits, i imagino que la intervenció russa, perquè clar, no n'hem parlat, però no. L'exèrcit rus, no tot, Vladimir Putin va ordenar que tropes russes anessin a Kazakhstan a donar un cop de mà als seus amics del país, és a dir, perquè Kazakhstan i Rússia, doncs, tothom ho sap, doncs són estats amics i...
Sí, sí, i és estratègic, no? Sobretot el tema de la frontera, els recursos que té l'urani, el gas, no, el petroli. Després, que no sé si és l'únic, però que té frontera amb Xina i amb Rússia,
sí.
No?
No sé si és l'únic, però sí, sí que té frontera amb tots dos.
No?
Sí.
I aleshores això el converteix en un soci estratègic.
Clar.
I després, per exemple, aquesta cançó, l'Aiganim un cop em va dir, no, que la seva infantesa era com una barreja de western, o sea, princeses de Disney i dibuixos animats postsoviètics, no? Per tant, el país deu tenir una complexitat que no l'acabem nosaltres d'entendre del tot. És un país molt desenvolupat, amb moltes infraestructures i amb molts contrastos, també, no? També és un país molt gran. Jo crec que és com de la mida de l'Argentina, no sé quantes Espanyes hi caben.
Sí, 3 o 4,
no?
Sí.
I són 19 milions de persones, que no és tanta gent, i amb aquell clima també tan fred, no? Sí, exacte.
I la imatge que tenim aquí és com d'un país que no està avançat.
Totalment.
No?
Dir,
no posarem el tall perquè no tenim temps, però hi ha la pel·lícula aquella Borat, que
sí.
És, no? que ell és un periodista del Kazakhstan que l'envien als Estats Units a fer un reportatge
sí.
I pintar un país realment
empobrit,
endarrerit, que gairebé van amb animals pel carrer i res de tot això.
I ara ell feia la tercera pel·lícula, o la, no sé, una pel·lícula recentment, i l'Associació de Periodistes de Kazakhstan als Estats Units estaven superemprenyats, no? Però en realitat ell fa servir el Kazakhstan per... No perquè tingui res en contra, sinó perquè sap que ningú sap res, no? I el fa servir com a revulsiu per parlar de la cultura nord-americana, no? És un cas curiós de com un prejudici queda cap per avall.
Andrea, una pregunta, perquè era justament, clar, avui volíem parlar de Kazakhstan amb el David aquí, en poques paraules, l'espai de comunicació, però justament parlant de comunicació, no sé com vosaltres ho veieu, em sembla que el David també té la seva opinió formada sobre el tema, però que moltes vegades països com Kazakhstan, que potser abans de ser notícia ningú els... No, òbviament que els coneixíem, però no els identifiquem.
Sí, però no gaire,
i no gaire, i de cop i volta doncs, hi ha una revolta, i per aquest motiu doncs, eclipsen totes les portades dels diaris, però al cap d'una setmana ja ningú
desapareix,
parla.
Desapareix,
no?
Sí.
Aquest fenomen comunicatiu, clar, no és únic, sinó que ha passat ja moltes vegades.
Sí, i és la immediateixa, no? Sempre volem allò més nou, no? I que acaba sepultant en el cementiri de les notícies que no acaben tampoc, no? I no s'acaben de resoldre. Sí, és un, bueno, és el signe del nostre temps, no? També jo crec en aquest cas que ho tornarem a parlar, ho tornarem a sentir notícies, perquè vivim com una mena de guerra freda de baixa intensitat.
Calma tensa, no?
Sí, exactament. I això fins que ens acabi afectant, que és quan realment ens interessen les coses, malauradament.
A mi el que em fa por d'això és que, respecte, és que això del Kazakhstan d'alguna manera té similitud amb el que va passar fa uns anys a Ucraïna, a Bielorússia no fa tant de temps, i és una cosa com una olla que comença a bullir i que qualsevol dia pot petar.
Sí, senyor. I veurem conseqüències, segurament, en el nostre dia a dia, no? És aquest enfrontament entre Occident i la resta del món. Uh-huh.
Doncs ho veurem i ho explicarem des d'aquí al matí a Ràdio Estel. Andrea Daza, com sempre, ha estat un plaer tenir-te aquí als estudis. Doctora en Periodisme per la Universitat Ramon Llull, periodista també i professora, investigadora de Blanquerna. Moltíssimes gràcies i cuida't moltíssim, Andrea.
Abraçada. Adéu.
Adéu.